Són les dues del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. El papa continua millorant, tot i que no està clar que torni al Vaticà els propers dies. A curt termini, la prudència segueix marcant tots els comunicats, especialment els últims, que arriben elaborats pels metges que atenen Francesc i que distribueix la Santa Seu, ja que les limitacions físiques del Sant Pare, les que ja tenia abans d'aquest ingrés hospitalari i les pròpies d'un llarg període de lluita contra les conseqüències de la pneumònia que pateix, són el que marquen el que pot passar properament. En qualsevol cas, regna l'esperança al Vaticà mentre el món no deixa de pregar per la salut del pontífex. Amb el rosari diari, que recordem-ho, transmetem des de Ràdio Estel en diferit cada dia a 8:45 del vespre. S'acosta la Setmana Santa a Roma i a la resta del món, avui en parlarem, i els creients van fixant la mirada en el gran esdeveniment cristià, des de la mateixa esperança, un desig de llum per al convuls moment actual que viu el món. Aquesta és la notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dijous 20 de març, memòria de Sant Martí de Braga, bisbe, i també de Sant Ambròs de Siena, frare dominic i confessor. Fem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Què destaquem?
Doncs mira, estem molt pendents d'una notícia que ha avançat avui el periòdico, i és que l'Agència de Salut Pública investiga un brot de tuberculosi que afecta més de 25 persones, sobretot de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, però també es registren casos al Vallès i a la zona metropolitana nord. El diari explica que l'origen d'aquest brot és una persona que va ser diagnosticada el 2022 i que va abandonar el tractament. També va fugir de l'hospital diverses vegades. De fet, és en una d'aquestes sortides quan hauria contagiat almenys 25 persones. De moment es desconeix si hi ha més persones infectades, tot i que es calcula que en podrien ser 200 més com a mínim. Els experts consultats per El Periódico alerten que és un dels brots de tuberculosi més grans dels últims anys, tant a Catalunya com a Espanya. Estarem molt pendents i si hi ha qualsevol novetat l'explicarem. I a Madrid, al Congrés dels Diputats, el govern de coalició ha votat dividit els punts sobre despesa militar plantejats pel BNG. PSOE, Junts, PNB, PP i Vox han votat en contra de renunciar a qualsevol increment de despesa militar. També s'oposen al ple de la Comissió Europea per destinar 800.000 milions d'euros en defensa. En canvi, els socis de coalició, com dèiem, Sumar i també Bildu, han votat a favor d'aquests dos punts, i Esquerra s'ha abstingut al pla de von der Leyen i ha votat a favor també de renunciar a la despesa militar. El Congrés també ha rebutjat la sortida d'Espanya de l'OTAN. I Joan Antoni Samaranch, que és un dels candidats que es postula com a nou president del Comitè Olímpic Internacional. La votació serà d'aquí poc menys de 2 hores, a partir de les 4 de la tarda, al jaciment arqueològic d'Olímpia, Grècia, i el guanyador rellevarà l'alemany Thomas Bach, que fa 12 anys que ocupa aquest càrrec. En aquesta votació hi podran participar els 109 membres del Comitè del COI i hauran de triar entre 7 candidats, entre ells el català Joan Antoni Samaranch Salisacs, que és un dels favorits. Enginyer de professió i president d'un fons d'inversió, va entrar al COI l'any 2001. N'ha estat vicepresident en dues etapes, del 16 al 20 i del 22 fins a l'actualitat. Per molts, com diem, és el candidat ideal per dirigir el COI, tant per la seva visió del futur com pel coneixement de la vessant financera i també pel seu tarannà de lideratge. N'estarem molt pendents d'aquesta votació i ho explicarem en els següents butlletins informatius, Ignasi.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha defensat aquest dimecres una distribució justa a tot el territori espanyol dels més de 4.000 menors migrants tutelats a les Canàries, i mostra així la disposició de l'Església a l'acollida. Estan en marxa, d'altra banda, des de diumenge passat, les representacions de la Passió d'Esparreguera, hereva d'una tradició popular centenària que enllaça l'edat mitjana, pel que fa als primers textos, amb el segle XXI, i que ha perviscut. En una entrevista a Ràdio Estel, el director d'aquesta passió, la d'Esparreguera, Robert Govern, ha destacat que és una obra que va néixer pensada per al poble. I s'ha presentat, impulsada per la Fundació Josep Santa Creu, a través de la plataforma Art Singular, l'exposició Ulls, Nas i Boca, a càrrec de l'actriu catalana Ivana Miño. La mostra es pot visitar fins al 25 de maig a l'espai Pere Pruna del Museu de Montserrat. Després del bloc informatiu parlarem avui del pregó de Setmana Santa a l'Arxidiòcesi de Barcelona, que se celebra obert a tothom aquest proper dissabte a partir de les 5 de la tarda a l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. Parlarem uns minuts amb Esther Ortego, encarregada de fer el pregó aquest 2025. Ella és periodista i és membre de la Germandat de la Macarena de Sevilla. I els últims minuts seran per a la secció Economia en Valors, avui amb Josep Àngel Colomés, amb qui compartirem les notícies i l'entrevista. A l'antiga fàbrica Nissan s'han reincorporat més de 700 persones a la planta, entre personal dedicat a tasques de fabricació i operaris en formació. Per tant, parlarem d'automoció i, sobretot, de dos models de la mítica Ebro, l'S700 i l'S800, que es comercialitzen amb molt d'èxit. Ens acompanyarà Conchi López, gerent d'Ebro M-Dealer Barcelona. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Paula Serrà i el Guillem Andrés a les xarxes socials, i avui també amb el Josep Àngel Colomés coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Han arribat en les últimes hores una vegada més bones notícies des de l'Hospital Gemelli de Roma. El Papa, quan acabava de complir els 35 dies aquest dimecres, després de la seva hospitalització, el 14 de febrer passat, ja respira de manera natural per ell mateix, segons el comunicat mèdic emès aquest dimecres al vespre per personal que s'ocupa de la salut del pontífex. El missatge de la Santa Seu diu que Francesc ha deixat ja la ventilació mecànica no invasiva i ha reduït també la necessitat d'oxigenoteràpia dels fluxos. El seu estat clínic, segons afegeixen els facultatius, continua millorant. Segons la Santa Seu, es mantenen els progressos de la fisioteràpia motora i respiratòria. L'informe mèdic afegeix que aquest dimecres al matí, coincidint amb la solemnitat de Sant Josep i amb el 12è aniversari de l'inici de l'actual pontificat, el Sant Pare ha concelebrat novament la missa. En aquest cas, com dèiem, coincidint amb una solemnitat de l'Església, com és el seu patró, Sant Josep. Durant el rosari d'aquest dimecres al vespre a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el degà del Tribunal de la Rota Romana, Alejandro Arellano Cedillo, recordava la importància de pregar pel Papa, gran devot de Sant Josep, en aquest 12è aniversari de l'inici del seu ministeri patrí.
Fratelli e sorelle.
Germans i germanes, pelegrins d'esperança, ens recollim en pregària per resar el Sant Rosari i contemplar els misteris de la vida de Jesús.
Contemplar i misteri de la vida de Jesús.
Amb la mirada de la benaurada Verge Maria. Avui, solemnitat de Sant Josep, preguem al costat de tota l'Església per la salut del Sant Pare.
A tota la Chiesa per la salut del Santo Padre.
Amb l'habitual invocació cantada, preguem pel nostre pontífex Francesc. Tot i aquesta millora, tornem a parlar de la salut. El Papa encara no ha pres cap decisió en relació amb els ritus de Setmana Santa, on habitualment és present. I per saber si podrà presidir les celebracions, caldrà esperar els propers butlletins mèdics. S'anuncia des de la Santa Seu que el més immediat serà dilluns, si no hi ha cap canvi dràstic, naturalment. En aquest sentit, l'oficina de premsa de la Santa Seu tornarà a oferir informacions generals als periodistes aquest dijous i aquest divendres, tot i que el que ve dels metges, com dèiem, serà dilluns. També us expliquem que entre les persones que van dient la seva sobre la salut del Papa, la veu dels vaticanistes sempre és molt important. És el cas de la mexicana Valentina Alatraqui, que en una trobada organitzada per la Conferència Espanyola de Religiosos deia aquest dijous al matí que el Papa inaugura una nova manera de comunicar i que ha engegat una comunicació extraordinària pel seu llenguatge fresc, directe, fluid i fins i tot poc pontifical i poc institucional, però que enamora. Alatraqui ha estat la responsable de pronunciar la ponència marc del tercer congrés de comunicació de la CONFER, la Conferència Espanyola de Religiosos, en què ha repassat els tres últims pontificats i ha posat sobre la taula els seus encerts i els seus errors en matèria comunicativa. Sobre la salut de Francesc, això ens interessa prioritàriament, Valentina Alatraqui s'ha remès a la lleu millora que certifiquen els metges dins del quadre complex i que la infecció es manté. Diu que no tenim ni idea de quan serà donat d'alta, però és clar que això no serà imminent, comentava també. Igualment, la vaticanista ha comentat que el clima que hi ha és el d'una sensació d'estar suspesos perquè s'han desfermat tota mena d'especulacions que també ha reconegut que són normals. Això sí, ha confirmat que s'ha fet un pla B per a la Setmana Santa si Francesc no ha pogut sortir de l'hospital.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha defensat aquest dimecres una distribució justa a tot el territori espanyol dels més de 4.000 menors migrants tutelats a les Canàries, mostrant així la disposició de l'Església a l'acollida enmig de tot el debat social i polític sobre aquesta qüestió.
La Iglesia se rige siempre en estos asuntos por dos criterios, la dignidad humana y el bien común. La dignidad humana pide que abordemos la situación de los que ya están aquí, a veces llegando en condiciones tremendas, y el bien común que exige que un Estado con una política, ojalá, de Estado de acuerdo entre todos, regule sus criterios para los flujos migratorios, ¿no? Somos favorables a que la situación de Canarias quede aliviada por una acogida y una justa distribución de los menores por todo el territorio, por toda nuestra sociedad.
El també arcabisbe de Valladolid s'ha expressat així durant un acte precisament a la capital castellano-lleonesa, que és seu de la seva arxidiòcesi, Valladolid, en què s'ha signat un acord en matèria d'habitatge amb la Junta de Castella i Lleó. I ens hem preguntat per aquest acord entre el govern i Junts per al repartiment a totes les comunitats de menors no acompanyats. Argüello ha reclamat un pacte d'estat i ha recordat que la dignitat humana demana que abordem la situació dels qui ja són aquí, de vegades arribant en situacions molt impactants, molt colpidores a les nostres costes. En aquest sentit, Luis Argüello ha recalcat que el bé comú exigeix regular els criteris per als fluxos migratoris. Parlem ara de l'actualitat a casa nostra, perquè l'espectacle de la Passió, o també la Passió de Crist a Esparreguera, ja té en marxa les seves representacions, concretament des de diumenge passat, en què va fer-se la primera. La Passió és hereva d'una tradició popular centenària que enllaça l'edat mitjana amb el segle XXI, en el cas de la d'Esparreguera, i que ha perviscut gràcies a la cura i l'esforç dels esparreguerins i esparreguerines que durant els segles han sabut adaptar-la als nous temps, fer-la créixer i transmetre-la de generació en generació. El director de la Passió d'Esparreguera, Robert Govern, ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel que és una representació, una posada en escena que ja va néixer com a obra pensada per al poble.
Al segle XIV, les misses que es feien a les esglésies es feien en llatí, i el poble no sabia llatí. De manera que es van haver d'inventar alguna cosa perquè la gent continués anant a missa, i el que es van inventar va ser fer representacions teatrals amb l'idioma que es parlava en aquell moment, en el català de l'època. Sí. I així és com neixen les representacions de la Passió, que neixen dins de les esglésies, tenen molt d'èxit, per tant, llavors es passen a fora de les esglésies, a les places de les esglésies, perquè hi capigués més gent. I en el cas d'Esparreguera, doncs, aquestes representacions tenen tant d'èxit que s'acaba fent en un teatre, s'acaba fent en un altre teatre, i finalment, l'any 1960, es fa un teatre express per fer aquestes representacions, que és el teatre que tenim ara.
El director Robert Govern ha confirmat, a més, que el paper de la música és molt important i fa que la Passió d'Esparreguera tingui una gran particularitat amb les diferents escenificacions arreu del territori.
Som l'única Passió de Catalunya que manté una orquestra i una coral, un cor, cantant en directe i tocant en directe, seguint les vicissituds del que està passant. El mestre Josep Borràs, que la va composar, la va anar composant en funció del text que fem a la tradicional, que és del poeta Ramon Torroella, sí. I va anar introduint música. Primer feia música clàssica de temes triats i escollits, fins que el mestre Josep Borràs, doncs, va fer una música preciosa, per altra banda, i que lliga perfectament amb la representació, perquè està pensada per l'espectacle.
La versió clàssica de la Passió d'Esparreguera, darrer testimoni que es conserva en l'actualitat de l'estructura de les passions tradicionals, està formada per dues parts diferenciades escenificades dins d'una mateixa jornada. També hi ha la curta, que és una de 2 hores i mitja en el que es representen dues parts igualment, però en una única sessió, matí o tarda. Es tracta, en qualsevol cas, de la Passió d'Esparreguera, una posada en escena més àgil i dinàmica que conserva l'essència de la tradició. Totes dues versions mantenen, però, el mateix estil i la mateixa estètica. Versions llargues i curtes es van representant els propers dies entre dissabtes i diumenges, i l'última edició serà l'1 de maig.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies breus en aquest tercer bloc. S'ha presentat l'exposició Ulls, Nas i Boca, impulsada per la Fundació Josep Santa Creu a través de la plataforma Art Singular, amb la participació de Xavier Cavaller, monjo de Montserrat i director del museu, Eva Calatayud, responsable de la Fundació Josep Santa Creu, i Carles Guerra, comissari de la mostra. Aquesta exposició es pot visitar fins al 25 de maig a l'Espai Pere Pruna del Museu de Montserrat. Ulls, Nas i Boca és una exposició que vol abocar amb el seu nom els trets que defineixen un rostre i els traços essencials que es fan servir per dibuixar una persona. Des d'aquest concepte reivindica un art sovint exclòs i segregat de les institucions culturals. Exclusió que és efecte, segons els promotors d'aquesta mostra, d'una manca de mediació amb el món de l'art i també de l'estigmatització social. Aquest recull d'unes 90 obres permet veure la riquesa i la intensitat d'una activitat que molts voldrien limitar a un caràcter estrictament terapèutic. Cal saber que al marge d'etiquetes la procedència de les obres d'aquesta exposició, Ulls, Nas i Boca, i que conformen la mostra, fa que molt rarament es considerin d'interès per un món marcat per un biaix neuronormatiu. I del Museu de Montserrat ens desplacem virtualment fins a la Basílica de la Concepció de Barcelona, que organitza un nou cicle de conferències sota el nom genèric de Cafè Teològic, espai de trobada i diàleg sobre els grans temes de la fe en un ambient proper i distès, que té l'objectiu de fomentar la reflexió i el debat sobre qüestions teològiques i ètiques de l'actualitat, acompanyats per una tassa de cafè i per una selecció de pastes. Aquest cicle constarà de 3 sessions amb ponents de prestigi que abordaran temes controvertits i d'interès general. Aquest cicle de xerrades invita a la reflexió sobre el paper de la religió en la societat contemporània i els dilemes ètics i filosòfics que ens planteja el món actual. El rector de la Basílica de la Concepció, Ramon Cors, destaca la importància d'aquest espai de trobada. Diu que vivim en un món ple de preguntes i de desafiaments que interpel·len la fe. Amb el Cafè Teològic, segons recorda mossèn Cors, volem oferir un entorn acollidor on tothom pugui expressar-se lliurement i aprofundir en els grans interrogants del nostre temps. Recordem que la Basílica de la Concepció, on també s'estan fent conferències quaresmals, recordem-ho, els propers 2 diumenges queden les 2 últimes, a partir de les 7 de la tarda, és al carrer Aragó 299, cantonada amb Roger de Llúria. I per a més informació podeu entrar en el web parroquiaconcepciobcn.org. I us expliquem, per completar el bloc informatiu, que comunió i comunicació tenen la mateixa arrel. És la frase que ha servit de punt de partida per a la religiosa catalana Gemma Morató, dominicada de la presentació, que ha presentat la seva intervenció davant dels participants en el 3er Congrés de Comunicació organitzat per la Conferència Espanyola de Religiosos, la Conferi, que es fa a Madrid aquest dijous, un congrés al qual ens referíem abans quan recollíem les declaracions de la vaticanista Valentina Alazraqui. La religiosa dominica de la presentació catalana s'ha endinsat en el fet que el silenci no és rendible per a l'Església. Ha dit que la vida consagrada no es pot quedar tancada en ella mateixa perquè allò que no es comunica no existeix davant dels ulls del món. Durant la intervenció, la també periodista, doctora en Humanitats i màster en Teologia Moral, ha dut a terme una radiografia de la realitat de la comunicació interna en la vida consagrada. Gemma Morató ha recordat, a més, que la manca de comunicació converteix les comunitats cristianes i les consagrades, sobretot, en simples llocs de pernoctació. Per això ha qualificat d'urgència el fet que cal posar fil a l'agulla i treballar de manera decidida en l'enfortiment de la vida fraterna en comunitat. En aquest sentit, ha reivindicat espais d'acollida, escolta i fraternitat real on la comunicació sigui el pont que enforteixi la nostra comunió, així com el creixement de comunitats equilibrades i felices, en definitiva. Ha insistit que la comunicació deixa de ser un tràmit per ser una trobada. Amb un to profund, la religiosa Gemma Morató ha qüestionat que les congregacions es limitin a informar, ha dit, d'anomenaments i activitats si veritablement es vol assolir impacte comunicatiu, fins i tot a dins dels mateixos instituts de vida consagrada.
Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
L'Arxidiòcesi de Barcelona viu aquest dissabte el pregó de Setmana Santa 2025, que és el pòrtic d'aquesta gran celebració central en el calendari cristià. La cita és a les 5 de la tarda a l'església de Sant Agustí, de la capital catalana, tot just al costat de la Rambla i on comença el barri del Raval. El pregó serà a càrrec aquest any d'Esther Ortego Cervera, periodista de Sevilla i antiga membre del Consell de Confraries d'aquesta arxidiòcesi, que pronunciarà un pregó segur que molt vivencial, molt apassionat. A més, l'esdeveniment comptarà amb el tradicional concert de marxes processionals, interpretat aquesta vegada per la Unitat de Música de la Inspecció General de l'Exèrcit, sota la direcció del tinent Juan Bautista Tortosa Lara. Aquest esdeveniment està organitzat pel Consell General de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi i també per la Germandat del Gran Poder i l'Esperança Macarena de Barcelona, que, per cert, aquest any compleix 60 anys, sempre amb el suport i la col·laboració d'institucions, començant per l'Ajuntament de Barcelona. És un goig saludar aquest pòrtic de Setmana Santa parlant uns minuts amb Esther Ortego, que és col·lega nostra, periodista encarregada de fer aquest any el pregó de Setmana Santa a Barcelona. Esther Ortego, buenas tardes y un abrazo hasta Sevilla.
Buenas tardes igualmente. Hasta Barcelona, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿cómo están los preparativos para el pregón? ¿Cómo se prepara un pregón como el que usted pronunciará en Barcelona? ¿Qué quiere transmitir también, sobre todo?
Bueno, se prepara como todo, como todos. Sí. Se escribe, se aboceta, se estructura un poco y más o menos yo tenía la idea muy concreta. No he necesitado muchísima... muchísimos resúmenes por desarrollar. Se hace en el ordenador, que para mí es una pelea horrible. De hecho, ahora mismo me estoy peleando con el PC porque no me gustan nada.
Usted es tradicional en esto.
Sola. Sí. Perdón.
Digo que usted es tradicional en esto, ¿eh?
Sí,
escribir a
me
mano.
Gusta, pero esta vez he intentado hacerlo pues como lo hacen. Me he dejado vencer. Y digo, mira, vamos a hacerlo directamente en el PC. Bueno. Y lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Lo estoy pasando muy mal.
Bueno, no se preocupe. Lo importante es lo que salga este sábado con el pregón, ¿no? Con
sí, bueno. Pero claro, todo esto hay que escribirlo. Hay que, aunque parezca una tontería, para mí es un mundo convertir una cosa en PDF, para mí es algo absolutamente que está fuera de mi universo, no sé sí, en qué se trata llevarlo en un pen y llevárselo a una imprenta querida a que me lo pase. Pero bueno, esto es una anécdota.
Sí, sí. Usted ha utilizado una palabra...
Para desengrasar.
Sí, eso digo, para desengrasar. Ha utilizado una palabra muy interesante, es abocetar, es decir, el género de pregón requiere un tono de voz muy, pues casi de gritar en el buen sentido, ¿eh? De proclamar un gran acontecimiento, digamos.
Claro, o sea, el pregón de Semana Santa como tal no existe, no es un género reconocido en la literatura.
Sí.
¿Qué es lo que pasa? Que eso lo genera más libre. Entonces el pregón evidentemente lo da el que lo da y como lo da y como quiere darlo.
Cada uno en su
hay
estilo,
gente
claro.
Que susurra, hay gente que lo lee muy rápido, hay gente que sube la voz, hay gente que lleva verso y hay gente que lo basa todo en la rima y hay gente que hace una prosa poética como yo, bastante decente y espero que guste a todo el mundo.
Sí, ¿usted transmitirá sus vivencias de la Semana Santa o serán más conceptuales las reflexiones que haga? Díganos.
Yo he intentado, porque evidentemente estoy en una ciudad que no conozco del todo su Semana Santa, evidentemente, y además lo digo en el pregón, hago un guiño bueno, no lo quiero desvelar todo.
No se preocupe.
Que me da mucha rabia no poder conocerlas todas. Todas las importantes y las que yo creo que... A lo que voy. Entonces, evidentemente, documentarme de toda la archidiócesis es muy complicado. Yo he basado todo en el cofrade en genérico, ¿vale? El cofrade en España. El cofrade. El sentimiento cofrade. La persona cofrade. Que puede estar en Huelva, en Barcelona, en Castelldefels o en Lérida, o en León.
Sí, sí.
¿Me explico?
Está claro.
Lo que nos une a lo que es esta cosa nuestra que tenemos tan arraigada en la Semana Santa. Y luego, he hecho un genérico, no me puedo extender, porque sobre todo lo que yo no sé es mentir. Soy humana, como todo el mundo, pero no sé mentir. Y yo no me voy a inventar un verso sobre una imagen que no conozco. Entonces, le basa mucho, mucho, como ya en contacto anteriores que he tenido con todos ellos, el tema del 60 aniversario de la Esperanza Macarena y el Gran Poder.
Sí, sí.
Además, se da el caso de que yo pertenezco a esas dos hermandades aquí en Sevilla.
Muy bien.
Y conozco profundamente. Y ahí ando. Voy a estar media hora pues hablándoles a los cofrades de corazón a corazón.
Muy bien.
A mí me gusta lo auténtico. Odio el que fusila y se trae textos que no son suyos. No me gusta el que vicia para el aplauso fácil. No, si aburro, pues mala suerte. Pero yo intentaré entonar, evidentemente, con la fuerza que requiera cada frase, por supuesto. Pero, ojo, no voy a mentir, no me voy a inventar nada. Y todo lo que estoy escribiendo sale de mi vivencia y de el genérico que es tan importante y tan de que hay que defender tanto,
claro.
Que es el cofrade.
El cofrade y la cofrade en España, ese será el...
No, el cofrade, a mí me gusta genérico, ¿eh?
Genérico, no se preocupe, sí. No se preocupe.
El cofrade vale para todo.
Ya lo sabía, no, ya lo sabía que se refería usted a hombres y mujeres, por supuesto.
Sí, por Dios.
Ha sido difícil trasladar...
Y todo el mundo.
Sí, todo. Exactamente. Perdón. No, digo que ha sido o está siendo todavía difícil trasladar lo que usted ha vivido en Sevilla desde hace años a lo que es Barcelona, o lo que usted conoce de Barcelona. Las procesiones en Barcelona han vuelto mucho estos años, años de sequía.
Y yo me alegro muchísimo y lo he estado mirando y documentándome y demás, y me encanta. Voy al tema más personal de la pelea que requiere, el trabajazo que tiene mantener cualquier tipo de institución cofrade. Evidentemente la religión, tocar un poco de la fe, hablar mucho de la esperanza, pero yo no voy a poner allí mi texto de Sevilla, no, porque no lo veo honesto. Tan solo doy una pincelada, pero muy poca cosa. Yo no voy a ponerme a hablar del Gran Poder de Sevilla, de la Macarena de Sevilla. No. Yo tengo que irme al concepto, a las devociones universales, que son, ojo, las dos más importantes en el mundo. Y además, en este caso van de la mano. Pero gracias a Dios no es sabe cuál de las dos tiene más trascendencia, pero son las más universales,
sí,
por encima de cualquiera. Lo siento mucho, es así.
Sí, sí. Avui estem parlant amb Esther Ortego Cervera, periodista de Sevilla, antiga membre del Consell de Confraries d'aquesta arxidiòcesi i amb experiència com a confraressa de les germandats del Gran Poder i de l'Esperanza Macarena en Sevilla. Le quería preguntar ya para ir terminando brevemente la Semana Santa, además de las procesiones y los grandes pasos que se ven por las calles, esa gran catequesis del pueblo, ¿no? También es trabajo, sí, durante el año, ¿verdad? Y caridad es importante.
Mucho, ¿verdad? mucho, sí, sí, mucho. Lo comento en el rato que voy a estar hablando. Aquí la bolsa de caridad más importante, pero por encima de otros estamentos,
sí,
son en concreto la bolsa de caridad del Gran Poder de Sevilla. En Sevilla mueve una cifra espeluznante. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo nos ha pasado a todos los católicos que lo de la mano izquierda de la mano derecha, pero desde hace unos años ya se nos ha quitado el complejo y se publica alto y claro qué aporta, qué hace y qué dice y cuánto dinero aporta, por supuesto a la archidiócesis, eso por encima, y a la ciudad de Sevilla y al trato personal con la gente.
Uh-huh.
Y no me cabe la menor duda que todo el que constituye una hermandad, sea donde sea, tiene una partida muy importante a la caridad. Uh-huh. Que la caridad son muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Muchas. No solo dinero.
Sí, no solo es una limosna o una bolsa de solidaridad, sino mucha más.
Y pagarle la luz, no. Muchas cosas. Aquí la Macarena, por ejemplo, hablo del Sevilla,
sí,
ha abierto un gabinete especial de salud mental.
Por ejemplo.
Es una hermandad muy potente y entonces lo puede hacer.
Claro.
Y Gran Poder, ya le digo, tiene un filtro. Allí no se llega y cualquiera se le pide y toma para la luz. No, el Gran Poder tiene un gabinete de especialistas para filtrar. Y además el año 18 se hicieron las misiones del Señor Gran Poder, que también le voy a explicar un poquito. Quiero decir con esto, estoy muy contenta de poder contar esto, pero sobre todo, si consigo que alguien se emocione y viva con esperanza, ya lo he hecho bien.
Pues seguro que sí. Ese es el secreto quizá de un buen pregón, por supuesto.
No,
estará usted muy acompañada de muchas personas. Algunas nos están escuchando y seguro que pensarán ir a la iglesia de Sant Agustí, de San Agustín de Barcelona.
Claro.
Y además, muchos cofrades, muchas personas vinculadas a la piedad popular. Ojalá que este misterio, ¿no?, del gran acontecimiento cristiano trasladado, sí, al pueblo, ¿no?, a la calle, pues se vea muy reflejado en este pregón. Aprofitem per recordar-ho novament. Aquest dissabte a les 5 de la tarda a l'Església de Sant Agustí de Barcelona hem parlat amb la pregonera d'aquest any al pòrtic de la Setmana Santa de Barcelona, Esther Ortego. Després hi haurà el concert de marxes de processons. Muchas gracias. No sé si quiere añadir algún último mensaje. Háganos un titular del pregón, si quiere, un encabezamiento para ambientar, para acabar, Esther.
Pues el titular del pregón es... la esperanza, hay que vivir con esperanza. Sin esperanza no se puede vivir,
claro,
ni sobrevivir.
Sí, sí, pues sin esperanza no se puede vivir y sin esperanza Macarena algunos tampoco, ¿verdad? O sea que...
Bueno, llamémosle como queramos.
Sí, es María, es la Virgen María, por supuesto, claro.
Por supuesto.
Y Jesús es Jesús el mismo, el del Gran Poder y otras formas de presentarlo que hay en la Iglesia.
Efectivamente. En la Iglesia llegó un momento dado, como usted bien sabe y todos los que me escuchan, que tenían que hacer lo que entre comillas ahora se llamaría un poco de marketing,
sí,
y esto se había quedado un poco parado y creyeron muy bien que iban a construir, por decir de alguna forma, iban a inventar unas imágenes que se parecieran en forma y fondo a Nuestro Señor en todas sus vocaciones, y oye, funcionó. La cosa funcionó.
Sí, sí.
Y la verdad que mueve muchísimo. En Sevilla es una estructura importantísima,
sí,
monetaria. Y en España creo que, oye, es una forma de evangelizar.
Claro que sí, muchos sitios.
Tenemos,
en Cataluña también está Tarragona, Girona.
Claro.
Sí, sí.
No, los tengo todos enumerados, sí. Y los voy a nombrar.
Muy bien.
Necesitamos cada vez más de Dios.
Sí, exactamente. Con esta idea nos quedamos. Moltes gràcies, Esther Ortego, encarregada de pronunciar aquest dissabte el pregó de Setmana Santa a l'Arxidiòcesi de Barcelona, procedent de Sevilla, de la Macarena. Un abrazo y buen pregón. Ajústese a la media hora, si puede.
No tenga por seguro que yo no me gusta ser pesada, como mucho. De hecho, me está costando llegar, fíjese lo que le digo.
He intentado apuntarme a su gracia andaluza, lo decía totalmente en broma.
No se preocupe.
Muy bien, un abrazo.
La chispa no es andaluza.
Es de todo el mundo, sí.
Exacto. La chispa de toda España.
Eso mismo.
Un abrazo muy grande.
Igualmente, adiós. Gracias. Adiós, adiós.
A todos.
Hem presentat el pregó de Setmana Santa i de seguida Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Benvinguts i benvingudes a la secció que produeix cada setmana, dos dies, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i que patrocina la Fundació La Caixa. Economia en valors. Tenim amb nosaltres, com és habitual els dijous, el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel.
Bona tarda, Ignasi.
L'antiga fàbrica Nissan ha reincorporat més de 700 persones a la planta, entre personal dedicat a tasques de fabricació i operaris en formació. Estan produint dos models d'Ebro, l'S700 i l'S800, que s'estan comercialitzant amb molt d'èxit. Per conèixer aquests dos cotxes, amb qui comptem avui, Josep Àngel?
Doncs avui ens acompanya la Conchi López. Ella és gerent d'Ebro M Dealer Barcelona.
Doncs ja la podem saludar. Bona tarda, Conchi López. Benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Encantats. Bé, què significa per Barcelona i per Catalunya aquesta recuperació de treballadors que estaven a casa pel tancament de l'antiga fàbrica Nissan i que han pogut tornar a un lloc de feina gràcies a Ebro?
Pues mira, la veritat que això el que significa és riquesa pel país, val? Perquè s'han reincorporat, com tu molt bé indicaves, a 700 persones. Aleshores, aquestes persones estaven a casa seva i en molts casos eren famílies amb més d'un membre. Aleshores, el que han fet molt bé és que han reincorporat primer a les persones amb edat més gran, vale? Que són les que normalment tenen més difícil accés als puestos de feina. I la veritat és que jo vaig tenir l'oportunitat d'estar a la inauguració de la fàbrica i la veritat que era un goig, perquè la gent estava supercontenta de tornar a treballar. Uh-huh. I no només pel tema de la fàbrica, sinó és que al voltant de tot això hi ha molts proveïdors també, hi ha el de les alfombretes, molts proveïdors d'accessoris dels cotxes, que també els genera molta feina.
Molt bé.
I de moment ja hi ha dos models que s'estan començant a vendre amb molt d'èxit, que són l'Ebro S700 i l'Ebro S800. Se n'han vengut més de 600 unitats en les primeres 10 setmanes de llançament i, per exemple, l'Ebro S800 ja està líder en vendes al febrer entre els seus competidors directes. Què ens en pots destacar d'aquests dos models i d'aquesta resposta tan bona del mercat?
Pues mira, la veritat és que nosaltres comercialitzem dos models que són SUV els dos, que la veritat és on està la, majoritàriament la demanda, en els cotxes SUV. Aleshores, tenim un 700 de 4 metres i mig i el 800, que és el més gran, que és de 4 metres 70. Però, sobretot, l'èxit del 800, vale, és que són 7 places. Aleshores, no hi ha tanta oferta en el mercat de cotxes de 7 places. I sobretot està, això està portant a famílies joves amb crios, val? O potser famílies que ja porten els pares i tot això. Aleshores, clar, les 7 places és molt important per a moltes famílies i és per això que té tant d'èxit.
Molt bé, i tant, famílies nombroses en alguns casos o amb generacions diferents que utilitzen el cotxe. A l'abril ja arriben els híbrids endollables a la vostra botiga Ebro al carrer Guayaquil 5 de Barcelona, pel que sabem. Quins avantatges Conchi López tenen en relació amb els models actuals de benzina?
Pues mira, el més important de tot, sobretot a ciutats com Madrid i Barcelona, és l'etiqueta. Val? Aquests cotxes arriben amb etiqueta zero, amb totes les avantatges, les avantatges que això representa. Val? Perquè són cotxes que no paguen impost de matriculació i hi ha molts descomptes a les zones blaves i a Barcelona, inclús a dia d'avui, no es paga zona blava amb aquests cotxes. Aleshores, el bo és, dels nostres cotxes és que tenen una autonomia de 90 quilòmetres. En elèctric, de forma elèctrica. Per tant, tenen l'accés al Plan Moves, el més gran, que ara el renovaran, el Plan Moves. Aleshores, hi han dos trams de Plan Moves, els de 4.500 i el de 7.000, doncs aquest tindria accés al de 7.000, per lo que representa avantatge econòmica. La potència del cotxe li posen una bateria de 200 cavalls, per lo que tindríem un total de 347 cavalls, o sigui que és un cotxe que té una acceleració boníssima en 6, de 0 a 100 en 6,8 segons. I després, el més important, de, sobretot d'aquests cotxes, és el tema que carreguin molt ràpidament. Val? I aleshores, la càrrega ràpida, entre el 30 i el 80%, la fan en 19 minuts. I després, és un cotxe, perquè ara, clar, amb els cotxes elèctrics doncs, hi ha el tema de l'autonomia, perquè nosaltres som un país que viatgem molt al cotxe i tot això. D'aquesta manera, com ens posen un dipòsit de benzina més gran, més la bateria elèctrica que es va recarregant, podem tenir una autonomia de més de 1.200 quilòmetres, sense tenir que posar combustible al cotxe. Aleshores, això la veritat que amb els clients també els hi fa molta gràcia.
I com heu viscut aquest llançament tan fort, aquestes emocions durant aquestes primeres setmanes? Us esperàveu aquest èxit?
Pues mira, la veritat és que jo quan vaig veure els cotxes, vale, al mes d'octubre, abans que comencés la fàbrica, la veritat és que ho vaig veure claríssim, perquè la relació qualitat-preu és que és indiscutible. I estàvem segures de que això tindria molt d'èxit. De fet, nosaltres vam començar el desembre amb dos comercials i ja en tenim quatre comercials, perquè tenim molta afluència de clients aquí a les nostres botigues.
Molt bé. Avui estem parlant amb Conchi López, gerent d'Ebro M Dealer Barcelona. Els models híbrids endollables arriben el mes vinent a la botiga, també pel que sabem. Tenen vostès algun altre model que arribarà o de moment es quedaran amb els dos models actuals?
Pues no. La veritat és que no puc desvelar gaires coses, però el Saló de l'Automòbil, que serà al maig, Ebro ja està confirmada, ja ha confirmat la seva presència, i aquí presentarem un altre model.
Ah, molt bé, però no ens pot dir quin.
Bueno, no, lo que sí que us puc dir és que serà un cotxe, un híbrid, mal, serà un híbrid normal, no endollable, i el que sí que serà un cotxe algo més petit, de 4 metres 35.
Mm-hmm. Molt bé. Mm-hmm.
I aquesta setmana hem pogut visitar la vostra botiga. Jo, en concret, vaig poder veure per dins els dos cotxes, aquest S700, S800, i la veritat que em van sorprendre els dos positivament per tots els detalls que tenen. Com ho poden fer els oients per venir a veure el cotxe? Quins horaris tenen?
Pues mira, nosaltres, o sigui, Ebro té dos botigues que són flagships, i a una a Madrid i una a Barcelona. Aleshores, en dealer és la flagship de Barcelona.
Flagship, estem... què vol dir pels oients, perquè no hagin, pels que no hagin escoltat mai aquesta paraula?
Miri, la flagship és com el buque insignia, vale? Uh-huh. És la botiga que té més, que té més aspectes decoratius, com més mobiliari, vale? És la uh-huh. marca de, o sigui, la botiga de representació d'Ebro.
Molt mal? Bé.
Aleshores, nosaltres estem aquí a la zona de la Maquinista, estem al Passeig Guayaquil número 5, justament al costat de la ronda de Paral·lels a la ronda del Litoral. Mm-hmm. Mal?
Sortir aleshores... de Bon Pastor, és que és facilíssim d'arribar.
Efectivament.
Sí. I aleshores el nostre horari és de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 4 a 8, i els dissabtes obrint matí i tarda. Pel matí és de 10.30 a 1.30 i per la tarda de 5 a 8. Uh-huh. O sigui que nosaltres tenim la zona d'aparcar, és superfàcil, és aquí davant, tenim molt de puesto per aparcar, tenim parking clients. És molt fàcil accedir-hi a la botiga.
Fantàstic, doncs queda ben ubicada per als interessats. I ja per acabar, senyora Conchi López, la marca Ebro va néixer l'any 1954, ja ha plogut, i es va refundar el 2023. Quines perspectives tenen vostès de present i de futur?
Pues miri, la veritat és que com a marca volen ser la marca que lideri, ¿vale?, el segment en les seves ventes a nivell de matriculació, i jo crec que també s'expandiran. Segurament començaran per mercats algú més petits com a Portugal i després aniran més cap a Europa. Mm-hmm.
Doncs molt bé. Moltes gràcies, Conchi López, gerent d'Ebro M Dealer Barcelona, per haver-nos acompanyat avui. I ànims, bona feina, fins a la propera ocasió. Pinta molt bé això, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la repercussió d'aquesta marca.
Gràcies, bona tarda.
Una pausa i les notícies.
Bona tarda, adéu, adéu.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art d'eco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
I passem ja a l'actualitat econòmica. Comencem explicant que la Reserva Federal manté els tipus d'interès als Estats Units i alerta que creix la incertesa. És la segona vegada consecutiva d'aquest any en què el regulador aposta per no tocar el preu del diner. Els tipus d'interès als Estats Units es mantenen en el rang entre el 4,25% i el 4,5%. Al gener, la Reserva Federal no va moure tampoc fitxa i va deixar els mateixos valors, tot i que el president Donald Trump volia que els rebaixés. L'expectació era alta perquè l'anunci d'aquest dimecres arriba en un horitzó econòmic confús arran de la política aranzelària de Trump, que, segons alguns analistes, podria frenar el creixement d'aquest 2025.
I en aquest sentit, el Comitè Federal de Mercat Obert confirma en un comunicat que ha incrementat la incertesa sobre les previsions econòmiques. El president de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha afegit que els dubtes sobre com evolucionarà l'economia són inhabitualment elevats. A banda, el regulador destaca que l'activitat econòmica continua creixent a un ritme sòlid i que la taxa d'atur s'ha estabilitzat en un nivell baix. De totes maneres, retalla 0,4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut d'aquest any. Del 2,1% previst al desembre, es passa ara a l'1,7% actual. La inflació, assenyala la Reserva Federal, continua sent elevada i avisa que estarà atenta a un possible augment durant aquest 2025.
Canviem de qüestió. Alemanya vol ser un país del sud, Friedrich Merz, diu adeu a les polítiques d'austeritat per assegurar-se el govern amb els socialdemòcrates. El canceller entrant posarà fi a la tradicional restricció de la despesa alemanya per invertir en el projecte de defensa europeu. El fet és que finalment Alemanya ja es podrà saltar la norma que s'havia autoimposat ara fa 10 anys. Es tracta de l'anomenat fre del deute, segons el qual quedava pràcticament prohibit que els governs fessin dèficit en els seus comptes públics anuals.
Així, Alemanya va aconseguir acumular un dels deutes públics més baixos del món i gràcies a aquesta imatge de solvència es podien endeutar un tipus d'interès molt més baix que la majoria dels seus competidors. Però el problema ha vingut quan aquest fre del deute s'ha acabat convertint en una càrrega en lloc d'una virtut. No s'ha pogut fer una política econòmica que estimulés l'activitat, just quan feia més falta. Per molts problemes conjunturals i estructurals de sobreconeguts, Alemanya ha caigut en recessió tècnica en aquests dos darrers anys. I aquest mateix any es preveu un creixement econòmic zero, pitjor fins i tot que el 0,2% que es preveia a finals de l'any passat. Aquest endeutament, però, tindrà un preu. Els experts calculen que la taxa del deute, que ara està en el 63%, es pot enfilar fins al 90% o al 100% a l'any 2035, nivells dignes ja d'un país mediterrani.
La Caixa ha entregat 100 beques... És notícia d'economia en aquest moment del repàs de les notícies econòmiques. Ha entregat un centenar de beques, com dèiem, a joves investigadors que desenvoluparan els seus projectes a Espanya i Portugal. A través de les beques INPH i NIT, dirigides a doctorat, i Junior Leader, més enfocades al postdoctorat, la Fundació busca atreure i retenir el talent científic en tots dos països, consolidant un ecosistema de recerca capdavanter. Aquestes beques no només inclouen salaris competitius, sinó que també ofereixen un sòlid programa de formació transversal. Així, en el cas de les beques de doctorat, els investigadors beneficiaris rebran formació en àrees clau, com ara la comunicació científica, el benestar emocional, el lideratge i l'accés a oportunitats de finançament. Per altra banda, les beques de postdoctorat estan orientades a enfortir la carrera científica independent, promovent la innovació i el lideratge com els pilars essencials per al desenvolupament professional dels becats.
Josep Maria Corones, director general de la Fundació La Caixa, va destacar durant l'acte de lliurament de les beques en el Museu de la Ciència Cosmocaixa Barcelona que aquestes suposen una oportunitat de primer nivell pels investigadors que les han obtingut, però també pel conjunt de la societat, perquè reverteixen en el benestar de la ciutadania i per la construcció d'un futur millor per tots. Aquest programa de beques s'ha consolidat com un dels més importants d'Espanya i Europa, tant pel volum d'ajudes atorgades com per la varietat de disciplines que abasten. En total, la Fundació La Caixa destinarà més de 21 milions d'euros a aquesta convocatòria. Dels 100 investigadors becats en aquesta edició, 53 són espanyols i 47 provenen de 19 països diferents.
Alerten, d'altra banda, d'una ciberestafa que suplanta l'agència tributària coincidint amb la campanya de la renda. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya informa d'aquests atacs per robar dades, concretament als usuaris, fent-se passar per l'organisme públic. Des de l'òrgan de govern asseguren que han detectat diverses campanyes de suplantació coincidint amb la data pròxima d'inici de la campanya de la declaració de la renda, que començarà el 3 d'abril. La intenció dels cibercriminals, segons expliquen, és robar dades personals i bancàries o credencials, com ara les d'usuari i contrasenya de comptes, enganyant els mateixos usuaris.
En concret, informen que han detectat correus electrònics i missatges de text que es fan passar per l'organisme estatal amb el reclam de presumptes incidències o sancions en la declaració de la renda. Expliquen que el remitent pot ser Hacienda o Agència Tributària i recorden que aquest ens tributari mai demana informació personal a través de trucades, correus o SMS. Ho fa a través del correu postal certificat o a través de la web oficial o de l'aplicació. L'objectiu d'aquestes campanyes és accedir a dades privades que posteriorment es poden fer servir per estafes més personalitzades a través d'enginyeria social o bé vendre-les al mercat negre. De fet, expliquen que l'Agència Tributària és un dels organismes públics més suplantats de tot l'Estat, especialment durant la campanya de la renda. Per acabar, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recorda que davant un correu o missatge de text que t'avisa d'una multa de pagament, un reemborsament amb temps limitat per reclamar-lo o una notificació molt important, cal desconfiar sempre, perquè el més probable és que es tracti d'una estafa.
Seguim amb les notícies des d'aquí, des d'Economia en Valors. BYD, BYD, el fabricant de vehicles elèctrics més gran del món, acaba d'anunciar un nou sistema de càrrega de la bateria que resol el gran problema d'aquest tipus d'automòbils. El seu nom és Super E-Platform i és capaç de carregar vehicles elèctrics en 5 minuts, afegint-hi 400 quilòmetres d'autonomia.
La plataforma, que ofereix una potència de càrrega d'un megawatt, és la primera en aconseguir tanta rapidesa i tanta càrrega, molt superior que els millors sistemes de Tesla, capaços de carregar una autonomia de 275 quilòmetres en 15 minuts. Ara estem parlant, atenció, de 400 quilòmetres en 5 minuts. No és estrany, doncs, que les accions de BYD es disparessin a la borsa. L'acció ha pujat més d'un 50% des de principi d'any. En canvi, Tesla, des del seu màxim històric assolit al desembre, ha caigut un 53% i les seves vendes han baixat en picat. Als Estats Units, un 12% l'últim any, i Europa s'enfonsa en un 45%. A la Xina, la patacada és del 49%. Allà, Tesla, a més, hi té una fàbrica que, irònicament, ha de fer front als aranzels de l'administració Trump.
El govern espanyol prepara una llei per a l'ús ètic de la intel·ligència artificial. Aquesta norma, aquest projecte, adaptarà la legislació espanyola al Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial ja en vigor. Combinarà l'enfocament regulador amb l'impuls a la innovació. D'altra banda, s'estableixen definitivament quines seran les diferents agències de supervisió d'aquests sistemes, depenent del sector i àmbit d'actuació. El reglament Intel·ligència Artificial IA va néixer amb l'objectiu que la Unió Europea disposi d'un marc legal comú per al desenvolupament, comercialització i ús de sistemes d'intel·ligència artificial que evitin els riscos per a les persones. Com ja se sap, el reglament prohibeix determinats usos de la intel·ligència artificial perquè es consideren contraris als principis i valors europeus i introdueix obligacions més rigoroses per a sistemes considerats d'alt risc. En relació amb la resta, de risc o limitat o mínim, estableix uns requisits mínims de transparència.
La nova norma posa de relleu que l'entorn controlat de proves, també se'n diu sandbox regulatori, ja ha començat el seu camí a Espanya fa 2 mesos, avançant-se a l'obligació que estableix el reglament per partir del 2 d'agost del 2026, d'establir un entorn que fomenti la innovació i faciliti el desenvolupament, la formació, les proves i la validació de sistemes innovadors d'intel·ligència artificial durant un temps limitat abans de la seva comercialització posada en servei i de manera acordada entre els proveïdors o possibles proveïdors i l'autoritat competent. S'ha anunciat, a més, que la futura legislació incorporarà un nou dret digital. Es tracta del dret de retirada provisional del mercat espanyol de sistemes d'intel·ligència artificial per l'autoritat de vigilància competent quan hagin provocat un incident greu, com, per exemple, la mort d'una persona.
I completem l'actualitat des d'Economia en Valors explicant-vos que el bus guanya usuaris per la crisi de Rodalies i l'estancament del cotxe. Els viatges en autobús arreu de Catalunya superen els 200 milions, un 41 més que ara fa una dècada. Són dades d'estadístiques anuals. Els viatgers confia més en la seva puntualitat, la dels autobusos, i les companyies amplien la seva flota, que ja arriba a Catalunya als més de 3.700 vehicles.
Un cas concret és el dels estudiants. Per exemple, el bus que connecta l'estació de metro de la Sagrera a Barcelona amb el de la Universitat Autònoma. Aquesta línia i les altres 16 que van a aquesta universitat des de 52 poblacions de Catalunya tenen una gran demanda, en part per la fallida de Rodalies, però també per un canvi d'hàbits entre els més joves. La Coral Errant, per exemple, té carnet de conduir, però no agafa el cotxe per un tema d'aparcament i pel cost del vehicle. L'enquesta de mobilitat de la Universitat Autònoma mostra que els últims 10 anys ha baixat 8 punts la tinència de carnet de conduir entre la comunitat universitària. Per altra banda, l'empresa de transport de viatgers més important de Catalunya és Moventis, que ha crescut els últims anys adquirint altres companyies. Amb això i la tendència a utilitzar el bus del públic jove, han doblat el nombre de viatgers de 53 milions el 2014 a 103 milions l'any passat.
Fins aquí l'actualitat econòmica i fins aquí Economia en Valor, secció patrocinada per la Fundació La Caixa i produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Gràcies, Josep Àngel Colomés. Fins la propera.
Gràcies, Ignasi. Fins la propera.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Fins aquí aquesta nova edició de Sense Distància. Ja sabeu que ens podeu escoltar per Ràdio Estel FM a 6:45 del matí, a 12:30 i a 6:45 de la tarda, i també per Ànima Estel al vespre i a la nit. Ens podeu recuperar per l'aplicació Ràdio Estel Oficial i també pel web radioestel.cat. Que vagi bé, fins la propera.